A les 10 i 4 minuts podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. IV3 Ràdio.
Molt bé, després d'aquests bulletins horaris, tornem en Susan de Sant Aturraiz, ja amb el rànquing de la setmana que va des de dia 8 d'agost fins dia 14. Susan, a veure on queda Pistis. Ja saps Venga. Que jo estic molt preocupat per els peixets.
Venga, pues vamos allá. Empezamos como cada semana con el número 12 y esta semana encontramos a Aries. Mi querido Aries, llega una semana de revelaciones potentes. Lo que se cae se tenía que caer. Duele, pero limpia. En el amor salen verdades incómodas que no pueden esconderse más. Mejor vivir desde lo real que desde lo bonito. Si no estás en pareja, puedes sentirte removido emocionalmente, pero esto es una liberación y no un castigo. En el dinero llegan gastos imprevistos y un cambio radical. Mantén la calma porque lo nuevo necesita espacio. En el número 11 encontramos a Tauro. Mi querido Tauro, vas a vivir una semana de indecisión. Sabes que algo debe cambiar, pero no terminas de mirar de frente lo que duele. En el amor habrá silencios tensos. Quizá estás evitando un tema que necesita ser hablado ya. Si no estás en pareja, te debates entre avanzar o proteger. No dejes que el miedo decida por ti. Y en el dinero, no es momento de decisiones importantes, solo observa y reúne más información antes de actuar. En el número 10 encontramos Acuario. Llega a tu vida una semana de cierre emocional. Algo que ya no te nutre empieza a disolverse. Así que permítete soltar lo que ya no vibra contigo. En el amor, puedes sentir la necesidad de tomar distancia o una pausa para poder respirar. Que no es un adiós, pero sí es un necesito un espacio. Si no estás en pareja, estás dejando atrás algo no resuelto. Antes de abrir nuevas puertas, cierra bien el pasado. En el dinero, vas a soltar una situación que ya no tiene sentido. Quizá pierdas algo, pero ganarás paz. Vamos al número 9 y esta semana encontramos a Leo. Mi querido Leo, es una semana para soltar el control. El universo quiere que confíes. Aunque no haya mapa, es momento de fluir con la vida. En el amor te lanzas o alguien se lanza contigo. Nada está escrito y eso te emociona y te asusta a la vez. Si no estás en pareja, aparece alguien que rompe tu lógica como un soplo de aire fresco. En el dinero es tiempo de tomar riesgo medido. Escucha el impulso, pero revisa con los pies en el suelo. Y al número 8 encontramos a Piscis. Llega una semana llena de magnetismo, Piscis. Te miran, te notan, pero la clave está en cómo manejas tu fuego interno hacia el mundo. En el amor podrías estar impaciente. Cuida no quemar lo que apenas está encendido. Si no estás en pareja, atraes sin proponértelo. ¿Pero realmente quieres lo que atraes? Y en el dinero llega un empuje, pero cuidado con el ego. Usa tu poder con equilibrio y estrategia. Vamos al número 7 y encontramos esta semana a Sagitario. Mi querido Sagi, es una semana para callar más y observar todo. No es tiempo de actuar, sino de ver con claridad interna. Así que escúchate. En el amor, lo que no se dice pesa más de lo que se habla. Percibes cambios sutiles en la relación. Si no estás en pareja, alguien te observa, pero no se atreve a dar el paso. Confía en tu radar emocional. Y en el dinero, no tomes decisiones aún. Estás recibiendo señales, pero no todas son visibles todavía. Vamos al número 6 y encontramos a Géminis. Llega una semana de vínculos espejo. Todo va a girar en torno a las conexiones reales y el reflejo que ves en los otros. En el amor habrá momentos de ternura profunda, posibilidad de una reconciliación o una declaración inesperada. Si no estás en pareja, alguien te mueve el suelo y te hace creer en ti y que también es posible que tú tengas amor. En el dinero, colaborar será clave. Ábrete a las asociaciones o alianzas que traerán beneficios a tu vida. En el número 5 encontramos a Libra. Mi querido Libra, llega una semana de giros. La vida te saca de tu zona de confort para mostrarte posibilidades que no habías considerado. En el amor llegan cambios repentinos que abren lo que estaba cerrado. Prepárate para sorpresas. Si no estás en pareja, vuelves a ver a alguien o surge un cruce inesperado que te hace replantearte cosas en el mundo del amor. Y en el dinero vas a vivir oportunidades que llegan sin avisar. Di que sí antes de pensarlo demasiado. Llegamos al número 4 y encontramos a Escorpio. Llega una semana fértil, Escorpio. Lo que toques con intención se expandirá. Se abren ante ti caminos concretos y sostenibles. En el amor te das cuenta de que lo sólido también puede ser dulce. Estás para construir y no para perder el tiempo. Si no estás en pareja, alguien aparece con ganas reales. Nada de juegos. Y eso para ti vale oro. En el dinero llega una oportunidad de siembra, un nuevo ingreso, un nuevo proyecto o un acuerdo beneficioso para ti. Y llegamos a las tres primeras posiciones, que esta semana el número 3 lo ocupa Virgo. Mi querido Virgo, te vas a sentir encendido por dentro. Es una semana para iniciar, para tomar acción, para dar el primer paso, aunque no esté todo claro. En el amor vivirás pasión, vivirás sorpresas y deseo. Si había distancia, se rompe con una mirada o un gesto directo. Si no estás en pareja, alguien te activa sin esperarlo. Puede ser breve, pero revelador. En el dinero llega una propuesta nueva o una iniciativa con mucho potencial. Aprovecha el impulso. En el número 2, encontramos a Cáncer. Llega una semana de esperanza y de reconexión con tus deseos más profundos. Todo empieza a colocarse y a cobrar sentido desde lo emocional. En el amor vivirás momentos delicados y honestos que te devolverán la fe en tu relación. Si no estás en pareja, aparece alguien que toca algo profundo en ti, y es que la conexión se siente antes de entenderse. En el dinero se desbloquea algo, llega una buena racha si escuchas tu intuición y no te dejas llevar por la prisa. Y llegamos al número 1 de esta semana, que encontramos a Capricornio. Mi querido Capri, esta semana es como si todo hiciera clic. Te sientes más tú que nunca, brillando sin esfuerzo. La claridad que tienes te abre muchas puertas y muchos corazones. En el amor, la complicidad se multiplica. Vivirás momentos genuinos, casi infantiles, que renovarán la conexión. Si no estás en pareja, hay alguien que te ve y te admira más de lo que imaginas. Podrías recibir una propuesta inesperada. Y en el dinero llega un éxito merecido. Recoger los frutos por tu constancia, así que llegan ingresos o buenas noticias que te dan paz. Y hasta aquí el ranking del 8 al 14 de agosto.
Molt bé, Susan. Recordem que a xarxes socials te poden trobar per Sant Aturraïz i allà escoltareu els consells de na Susan. Moltíssimes gràcies, com cada setmana.
Muchas gracias a ti. Te mando un abrazo lleno de energía. Un besito.
Un besito. Hasta la semana que viene.
TV3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a la gravació et senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui jo, no? Però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin diguent-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
A l'estiu canviem els horaris. I no sempre podem escoltar el nostre programa preferit perquè som a la feina, o a la platja, o al súper. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. TV3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis. Disbauxa, amb Juanmi Mas, TV3 Ràdio.
Molt bé, darrera hora de programa, serà fins les 11, han començat a les 8 i aquest mes d'agost tenia interès també en poder fer una entrevista profunda a una persona que ja la tenim entre nosaltres, una persona que ha dedicat tota la seva vida, sobretot acompanyats a altres, no? Ha estat un referent i és un referent de lluita contra les addiccions. Si dic que és fundador de Projecte Homo, ja li posau cara i nom, segurament. Qui no li ha fet una entrevista se l'ha trobat a qualsevol àmbit, a una festa, a qualsevol roda de premsa, mil i una convocatoris d'homenatges, també, perquè n'ha rebut un parell. Ell té una trajectòria marcada, sobretot, per el seu compromís, empatia i, podríem dir, perseverança, perquè encara no ha aturat. Actualment és president de les dues fundacions, de Projecte Jove i Projecte Home Balears, i va néixer a Vilafranca de Bonany. Ara farà pràcticament d'aquí 15 dies, farà anys, va ser l'any 1941, no direm l'edat, voltes calcular, no passa res. Ell és capellà, escriptor, activista, avui ens acompanya en aquest Entre tu i jo, en Tomeu Català.
Entre tu i jo.
Tomeu Català, molt bon vespre, com estàs?
Bon vespre, de meravella.
Te tutere, eh?
Clar,
van xerrar per telèfon, te vaig demanar permís per fer-ho així,
claro,
per fer-ho
sí.
Més proper que mai.
Mira, ara que dius això, quan deies, me presentaves, has dit coses molt guapes.
Sí, aquestes coses sí que queden
fa
bé.
Fa cosa d'una mesada, més o manco, me varen dir, per què no vens a Porreres a cercar barcots? I vinem un parell de lots, perquè n'hi ha molts, i
sí.
Vam anar, no? I la família que vorrà convidar me diu, un moment donat, mentre agafàvem barcots, i dic, i si les convidam a sopar? I jo dic, estupendo, cridaré comunitat, que arribaran tard.
Sí.
I sopam, bueno, un pan baldi i coses, com
coses.
Natural en aquest moment,
sí.
Però coses potents i amb un ambient molt bo. I quan sortíem, un home, un dels atlots, me deia, que família, mare extraordinària i tal. Me parlava, a pesar que era mallorquí, me parlava castellà, no? I dic, sí, i tal, bueno. I jo li vaig dir un moment donat, i sí, hace... Me demana, fa molt d'any que los conoces, i dic, sí, hace muchos años los casé y bauticé a su hijo. Dic, me va dir una paraula un poc així, no? Dic, ¿cómo? ¿Tú eres padre? Dic, bueno, yo soy Tomeu, que también soy sacerdote, ¿no?
Exacte.
Però que per a mi lo importante és una altra història. Però li va venir de nou.
Ets moltes coses, per cert. S'ha anomenat Porreres, Ubercots, que bons que són, i ara pensava en una...
I Ubercot de Galta Vermella,
oh,
amigo, tu.
En aquestes hores, ara una ensaïmada d'Ubercots en sobressalt. Oh, quina cosa més bona. Anem en el principi. Anem a Vilafranca de Bonany, d'aquells
sí?
anys 40. Com que tu ets una persona molt de valors, podem començar per aquí. Quins eren els valors que se respiraven a casa teva?
Sí.
En els anys 40 a Vilafranca de Bonany, quan eres petit?
Jo te diré... jo he tingut tres germans que varen morir en néixer. Jo som el segon, tindria una germana, som el segon, jo vaig morir com... vaig néixer com ells, d'anques, i clar, s'ofegaven, i l'únic que va viure i sobreviure vaig ser jo. Per tant, això m'he pensat després, no? Molt cuidat, molt mimat, de tal manera que quan me'n vaig donar compte, jo un moment, anys després, vaig dir, jo m'entenc que anar de Mallorca, no perquè no estim mon pare i ma mare, sinó perquè ells i jo tinguem consciència d'en de tenir una distància. Però, bueno, jo la vivència que record a menut és... d'estar molt bé, molt cuidat, molt exigent de part de mon pare. Mon pare mai me va pegar, mai, però una paraula seva era sèria, i ara que he dit això dels barcots, teníem un barcot que és en aquell temps. És que ara recordo una cosa que no és significativa, però crec que veus bastant. Solíem anar a cercar els barcots de molt de matí, 5:30, 6, no? Mon mare anava amb les dones... que tenia llogades, per tant, havien de fer feina, i la pobra mare era molt fanera. I mon pare i jo devia tenir 7-10 anys, més o menys, mon pare anem en aquell albercoquer, que és esquí l'estar millor. I primer s'enclavava una dotzena, i després...
Primer els atestava.
Exacte, les atestava.
S'atestava bé.
Però mentre les agafàvem, me contava històries sempre de quan, de sa mili, de quan era jove. O sigui, l'ambient que vaig viure, que record, era de molta pau.
Era pau. I ja somiaves amb una vida dedicada en els altres? Això et va venir després?
Això em va venir després, 14, 15, 16 anys, quan vaig decidir, perquè, claro, sa part, diríem, religiosa, entre cometes,
sí,
de part de sa família de ma mare eren molt religioses. I tenia frares i monges i tal.
És a dir, era una presència constant, constant a la vostra.
En canvi, de mon pare, ningú. Ningú absolutament, o sigui, eren molt, molt bones persones, però a nivell religiós, no massa religiosos. Per tant, la meva formació va ser aquesta mescla d'humanitat, d'estar molt proper, no? Mon pare era picapedrer. Jo me'n recordo que de petit, els dissabtes, ell pagava els homes i el diumenge cobrava. I jo, per ventura, aquesta edat, o sigui, perquè recordo la taula escritora que era una taula així petita, no? Jo estava dret, tot el temps, i escoltant. Escoltant la gent que venia a cobrar, els comptes com un pare feia, o la gent que venia a pagar. I escoltant molt, no? Claro, això em va donar una perspectiva no només de pau, sinó de diversitat de persones i d'idees i això. Això em va donar. Ara sí, sí. M'ho fa recordar, o sigui...
I havia, parlant d'aquesta part religiosa, no?, que te va començar una mica més, sí, cap a l'adolescència, hi havia un capellà o un familiar o un mestre que te marcàs d'una forma en aquella etapa, com jo, per el que va venir després, sí, en el futur?
Posteriorment me va marcar molt el meu padre jove, que era Frare Paul. Però abans, no, perquè ell estava fora, estava a Amèrica. Estava a Hondures, de missioner. Només vos escrivien cartes, un bitxeu de 10 anys, 12, 14, cartetes de vés a saber tu, no? Ell les tenia encara. O sigui, quan va tornar aquí, les tenia. Però sí, me va marcar molt a la Salle. Jo anava a la Salle... un capellà que era extraordinari, en Sebastià Jaume, me va ajudar moltíssim en aquest sentit.
Quina edat tenies en aquell moment, a prop?
Posa 14, 15, 16, jo vaig decidir en els 16 anar al seminari.
I eres rebel, responsable, inquiet? Com era el teu caràcter?
Bueno, ara fas preguntes...
Bueno, jo difícils crec... o interessants? A vegades no sé.
Jo que crec que era mesclat.
Mesclat,
o sigui,
sí,
per una part, era molt rebel.
Sí.
Me'n recordo càstigs que me varen posar quan era el lot, no?
Sí.
Me'n recordo que una vegada em varen posar sa hermano, era un hermano nou que havia vengut, i jo vaig protestar un moment donat, i em va dir: tots perdonats i tu escriuràs mil vegades la burra de Balaam habló sin ser preguntada.
Un moment, aquesta me l'apuntaré perquè la meva filla encara és adolescent, un moment. La burra, podem repetir?
La burra de Balaam, sí, habló sin ser preguntada, mil vegades.
Sí.
I jo durant un període de dies, tres dies, recreos, classes i tal, escriguent la burra de Balaam. I després li vaig dur, perquè m'havien, sí, castigat. I després ja sabia què és el que havia passat. Mm. Que la meva protesta era justa perquè havia protestat perquè un al·lot havia acusat a altres equivocadament. I jo en això no ho vaig poder tragar. I va dir, perquè no m'ho ha dit, no?
Sí,
s'acorda,
sí,
que els meus amics, que eren molt bons de la classe i tal, i van dir, hermano, tenga en cuenta que no sé què, no sé cuánto, i tal, igual, no? I jo, sí, que perrut, dic, per què no me l'has dit? Jo dic, per què no me l'has preguntat?
Exacte, si no demanes...
Si no demanes,
hi ha un excés d'informació.
Ja havia fet mil vegades la burra de Balaam.
Qui te va empènyer a estudiar després teologia i filosofia? Va ser una decisió natural o bueno, hi va haver un punt?
Jo tenia molt clar que la meva vida la volia dedicar a fer del bes.
Bueno, que està molt bé.
Que està molt bé. A més, havia estat educat per això amb mon pare.
Ah.
O sigui, de menut, o sigui... I havia estat ben educat, diríem, en aquest sentit, crec.
Que hi havia estat picapedrer.
Sí, era picapedrer, era mestre d'obres. Sí. Pensa una cosa... Mon pare feia feina tot el dia. I en aquell temps no hi havia hores, o sigui, feia feina de sol a sol. Però al vespre, que nostra, feia tots els planos. Mon pare va fer tots els planos de totes les cases que va fer. I les feia al vespre. I jo, dret, me'n record aquesta imatge de dret, de vora, sense fer res, mirant, no?
Sí.
De fet, havia estat conscient o inconscientment educat per fer del bes, però jo estava dubtant a fer del bes i també com a jove, pues, dones i jadeo d'aquest, volia tenir fill de molt jove, no?
Mm-hmm.
O dedicar la meva vida en els altres. I això vaig estar temps llarg.
El bon Jesús va dedicar sa vida en els altres, però tot ves no en volia cap.
I, per tant, vaig haver de decidir
Clar.
O una cosa, o l'altra. I vaig decidir aquesta, no? O sigui, vaig decidir que en aquell moment crec que l'única manera de poder fer això era ser capellà, vaig decidir ser capellà per això.
Vas estudiar a Roma.
Sí, també, any després...
Com va ser aquest canvi de cultura?
Mira, jo vaig estudiar en el seminari filosofia, teologia. Després vaig ser vicari d'un poble, el Cudi, 4 anys i 3 mesos. Mentrestant, varen veure necessari que convenia fer un col·legi. Per fer aquest col·legi convenia que hi hagués llicenciats i que no cobrassin massa. Vaig dir, me'n llicenciaré. Em vaig llicenciar.
Perquè en quin moment te converteixes en capellà? Ja ho eres, en aquest moment.
En aquest moment jo ja ho era.
Ja ho eres.
Ja era vicari del Cudi.
D'acord.
Creàvem un col·legi que en aquell moment, de facto, era mixta. No existia, oficialment. Però, de facto, per necessitat, varen crear un col·legi mixta.
Sí.
I, bueno, i vaig començar així. I llavors, a més de filosofia, vaig dir, hombre, educar i això, pedagogia, vaig fer pedagogia, etc. O sigui, sa vida, més que decidir jo voldria fer això, sa vida m'ha duit el camí per fer el que he fet.
Mm-hmm.
No sé si m'explico.
Sí, 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 perfectament, perfectament. I damunt això que me comentes, com va ser rebut això dins la família? És a dir, que fossis capellà.
A ser capellà.
Sí.
Mira.
Perquè amb un pare que era picapedrer...
Ma mare, supercontenta.
Val. O sigui, va haver aquí un pot de lluita, no?
Un pare més empipat que un mistro. Record. Clar, jo era el lot, 16 anys. Record que vàrem estar... Mira, que nostra... Només recordava una altra vegada que s'haguessin discutit ells dos i que vàrem estar un parell de dies callats. Només ho recordo una vegada.
Que bé, has dit dues coses molt guapes des de que han començat l'entrevista. Una que pot ser sorprenent, però clar, parlant d'una altra època també, que és mon pare mai me va pegar.
Exacte. Mon mare sí, amb s'espardenya, bueno, en s'espardenya,
no? I a més te deia, vine que no te donaré, en s'espardenya se va. I que te la passaven per davant sa porta, no?
Sí.
I s'altres que només vares veure, discutir, així, barer-se, una vegada.
Que record, una vegada. Vàrem estar 3 dies a Canossa sense xerrar. Jo al·lucinava, he dit, què passa? Perquè tampoc no havia vist discutir, però vaig veure... En canvi, quan deman a que nostre per anar al seminari vàrem estar 3 dies en silenci.
Sí, hi va haver un silenci i va haver...
Total, no, total. Clar, per mon pare, fill únic, era una castanya forta.
Sí.
Dins una línia que per ell mai s'hagués imaginat, suposo. No?
Què esperava ell de tu? T'ho va dir?
No sé què m'esperava, però...
Esperava que fossis picapedrer, també, molt treballador.
Que continuàs, sí. Que tal i qual, no? O sigui, supòs, ell volia que estudiés arquitectura, bueno, rotllos d'aquests, no?
Sí.
Però En el final ho va acceptar. Dic, faràs, aquesta vida faràs el que voldràs.
Aquí ja se va començar a conèixer una mica com seria la teva forma de vida, no? Va influir molt la teva formació filosòfica i teològica en aquest compromís social que va venir després a Projecte Homo? Ha influït el teu caràcter perquè tinguis èxit?
Jo crec que caràcter, la vida, com respons a la vida, la situació de la vida. Clar, nosaltres vàrem viure un seminari que era, en el final era el començament del Vaticà II, sí. I era convuls, difícil, raro, no? I cadascú cercava els seus camins, així com podia, no? Nosaltres vàrem estudiar, pensem, vàrem estudiar filosofia i part de teologia en llatí,
sí.
Però al mateix temps ja començàvem aquesta filosofia nova, o sigui, psicoanàlisis era impensable per professor de psicologia, no? I començar a llegir un poc sense entendre gaire res, sí. Freud, etc, no? O sigui, es fer aquesta... Me'n record que una de ses... Un moment donat d'una de ses meves crisis, però vaig fer un treball en aquell temps d'en Sertanens sobre... Déu dins la filosofia contemporània. I vaig estudiar durant tot l'estiu filòsofs ateus per convèncer-me a veure si valia més no creure que creure.
I a més venint d'un filòsof, no?
Exacte. O sigui, i de filòsof en aquell moment va... Bueno, o sigui, lectura en mig, quan tens una certa edat, llegeixes, t'entusiasmes, Nietzsche, Camus, Sartre, que en aquell moment eren gent molt, molt, molt dura i molt sí. crítica en tot lo religiós, no? Però això me va ajudar molt, perquè vaig fer un procés mental, però més que mental, psicològic, de redescobriment de mi mateix i també de Jesús.
Arribam en els anys 80. A mitjans dels anys 80 se va fundar Projecte Homo Balears.
Exacte.
Nosaltres estem escoltant de fons en Pep Suassi,
sí.
Que també va dedicar un disc, no?, a Projecte Exacte. Homo Balears.
Exacte.
Vull que escoltem un poquet de música, perquè ara entrarem dins Projecte Homo Balears, no?, en aquest gran projecte, i el primer que te demanaré, en tornar de sa música, d'aquest 30 segones de música, és una mica com vares jugar, no?, amb aquest tema religiós i Projecte Homo en el principi, en el primer començament, a veure com ho vares dur, no?, fer tanta feina entre una cosa i l'altra, perquè supos que hi va haver un moment que vares decidir ja dedicar-te més de ple a Projecte Homo Balears. Idò, seguim amb en Tomeu Català i aquí a Disbauxa, en aquesta entrevista, hem repassat els primers moments d'aquesta joventut, d'aquests estudis de teologia, filosofia. Anem a Projecte Homo Balears, Tomeu. I abans de res, d'entrar a Projecte Homo Balears, te vull demanar, que no t'ho he demanat, com te trobes de salut? Que jo sé que has tingut, i tu, si em fars, ho has tingut una mica de tot, has tingut fins i tot gota. Com estàs?
Ara... Jo tinc quasi 84 anys. Estic vivint amb molta plenitud. Que hi ha conseqüències d'aquestes? Sí. Però jo sempre que he estat un poc fotut, ja sigui amb un infart, ja sigui amb ictus, m'he trobat molt acompanyat. I me trob molt acompanyat. I, per tant, per a viure és una sort. I, per tant, estic molt content de viure. Que hi ha moments que... Bueno, això és lo lògic, lo normal, no?
Te deia això perquè quan arranca el projecte Home Balears, hi ha un canvi a Balears també, per tema d'addicció, no? Projecte Home Balears, perquè pot ser que una persona posis ràdio ara i no sap el que és projecte Home Balears. Com definiries ara mateix projecte Home Balears?
El projecte és una realitat que és una porta constant a l'esperança d'aquell que vol viure i vol decidir viure.
Molt bé. És una forma d'explicar-ho?
Crec que és la primera vegada que ho explico així. He explicat trossets a vegades, però estic convençut que la realitat del projecte, després de quasi 38 anys, ara fa 38 anys que varen començar, ha estat i és aquesta realitat, la possibilitat de poder viure en llibertat una persona. I de tenir els instruments, els elements necessaris per poder conquistar cada dia això.
Has fet una gran feina ara ja, en aquest cas. Bueno, ara mateix, és que perquè no vull dir malament, ho tenim per aquí apuntat, la persona que està substituït en Molló.
Sí, en Jesús Molló.
En Jesús, que no me sortia el nom, perdoneu. En Jesús Molló... Com ha estat deixar Projecte Home? Que ara parlarem de Projecte Home, però com ha estat deixar-ho tenint en compte que ets el president de les dues fundacions? Però com ha estat deixar aquesta etapa?
Mira, jo veiem, fa per d'haver 15 anys o això, el que era director general, en Juanma, Juanma Quecles, durant molts anys, per d'haver 10 anys, cada dia preníem cafè plegats. I jo cada vegada delegava més amb ell. Delegava responsabilitats, etc. No? I un moment donat, un bon dia, a les 9 volvem, a les 12 vos tornem a veure, teníem unes feines, i jo quan me vaig anar, per haver les dues, m'anava a dinar a casa nostra, a Propunyent, li dic, mira, dic, Juanma, tal entrevista la tindrem tal dia a tal hora. Perfecte. Ell se'n va, bueno, jo me'n vaig... Després ell se'n va anar, i per haver les 5 me criden, dic, en Juanma ha tingut un ictus. Clar, per mi va ser una pallissa de mil dimonis. I va morir. Després d'aquests dies, mor en Juanma. Claro, jo ja havia delegat quasi tot amb ell, tant a nivell intern com a nivell extern, de relacions públiques, com a nivell, diríem, de responsabilitats internes. Per mi va ser una pallissa. Vaig haver de tornar a agafar les riendes de tot i després va haver-hi una època per cercar qui substituir en Juanma i a mi, no? Va ser mesos, no? Clar, hi va haver gent molt amiga, responsable, diríem, de la societat mallorquina. Quan dic responsable no me refereixo a polítics, o sigui, persones... empresaris, molt amics nostres, me deia, bueno, te cercarem un bon gerent i tal. Jo deia, per ser gerent del projecte no basta ser bon gerent. S'ha de tenir un cor, un esperit, etc. No només s'ha de saber que dos i dos són quatre i emplear això, sinó molt més, no? D'entrega, de servei, de tenir les idees clares, de llibertat. Fins que després de mesos, després de parlar amb un, ens altre i ens altre, pensi i decides que la persona més adient era en Jesús. I arribam a un acord. Per tant, el procés ha estat... va ser molt dur, ha estat lento, i en aquest moment jo estic molt content.
El projecte continua viu, i nosaltres, sempre una part d'aquest programa és tertúlia, fèiem una tertúlia i sabíem que havíeu de venir aquí i hem parlat una mica del tema de les addiccions, no? Vull que escoltis una mica aquests fragments de fa una estona on parlàvem de les addiccions i de projecte Home Balears i els nostres tertulians feien aquest comentari, i així l'escoltam, són durant uns 40 segons cada un, són tres persones, o sigui, serà un minut i mig, dos minuts d'escolta, i després parlarem d'addiccions i una mica com ha evolucionat el tema de les addiccions.
Jo la sensació, clar, que tinc aquesta sensació des de la meva edat ja avançada i des de la meva llunyania segurament dels problemes, no? Però la sensació que tinc des de la meva distància és que el problema és infinitament menor que fa uns anys, no? Pensau que, per exemple, jo vaig viure la dècada dels 70s i dels 80s adolescent i jove adult, no? 20, 20 i pico, i llavors era brutal. Vull dir, és que no és que coneguessis una persona, és que tot el teu nucli, jo mateix, ho provaves, feies, era una autèntica locura aquella època, la gent anava morint, vull dir, moria molta gent.
Existe un factor genético que influye, por lo visto, en la estructura cerebral que hace algunas personas más propensas a caer en adicciones que otras.
Sí.
Debilidad esto, mental, yo creo. Si tú eres, evidentemente,
se le puede llamar mental, pero vamos, que tiene un componente genético,
genético
y una explicación biológica. Sí, yo leí el artículo ahora unos meses... Tampoco. No es que fuera algo determinista 100%, pero sí que lo que decía el estudio es que dos personas, una con esa característica y otra no, expuestas a las mismas condiciones ambientales, una tenía más probabilidades de caer en una adicción que la otra no.
Mira, oye, Tom, sí que es verdad que está haciendo una labor que es inabarcable. Yo todavía, la cantidad de gente a la que han ayudado y la que siguen ayudando y la que esperemos que puedan ayudar durante muchos años, pero... Sí que es verdad que a esas personas que se estén planteando vale la pena intentarlo, no vale la pena intentarlo, tan metell no en sortirem. No, se'n surt, és molt mal de fer, cuesta muchísimo.
Siempre vale la pena.
Cuesta, te va a costar y vas a estar toda la vida luchando contra ello. Es evidente. Pero de verdad, dejaros ayudar, acudid al Proyecto Hombre, acudid a vuestros familiares, a vuestros amigos, de verdad.
A los centros de salud.
A los centros de salud, a la UCA. De verdad, vale la pena intentarlo porque se sale.
També valia la pena escoltar aquest fragment perquè he volgut tocar diferents... No? Era una tertúlia, no? Un moment de tertúlia, i han repassat. Per exemple, en Josep Manchado, que és geòleg, parlava d'aquesta època de la seva joventut, en els anys 70-80, parlava més de la part de l'heroïna, no? Després hem escoltat en Juan Gálvez, que és politòleg, i parlava d'un dels motius que ell pensa o que s'han estudiat també, que forma part de la genètica, perquè una persona pugui caure dins una addicció, i finalment en Anna Maria, que és advocada, que parlava del projecte Homo i comentava que la gent s'ha d'ajudar, s'ha de deixar d'ajudar, però és que és molt difícil sortir. Nachelo Huertas també, que també la coneixes molt bé, la que va ser la presidenta del Parlament, i tots comenten una mica situacions que fa 10 anys segurament estaríem parlant de lo mateix, i fa 20 anys, però el projecte Homo està aquí. Com veus el tema ara mateix de les addiccions, una mica el que has escoltat? Pots agafar des del punt de vista que vulguis i ho comentar.
Sí, si vols, jo t'ho puc dir molt sintèticament. Sí. Jo no som mai qui per jutjar, però puc dir el que penso.
Clar,
no?
Per això estàs.
Respecte en el primer, diu que en aquell moment, el 70-80, era un problema molt important. I a veure, quan me demanen a mi, tant a nivell d'Iglesia, el bisbe, com polític, que me fiqui dins aquest món, no només penso jo, era per l'apariència i la realitat, diríem, de l'addicció, bàsicament de l'heroïna, no? Sinó que anava molt unit dues coses en aquell moment, l'inseguretat ciutadana i el SIDA.
Això sumat a la falta d'informació, o també hi havia informació en aquests anys?
Informació n'hi ha hagut que mai n'han tinguda i n'hi ha que sempre n'han tinguda. O que se creuen tenir-la tota, sí. O etcètera. Bueno, o sigui, la informació... jo record que una entrevista per ràdio, ja fa per d'haver 35 anys, jo estava dins una saleta i l'entrevista era des de Barcelona, però jo estava aquí, a Mallorca, i va dir, la informació és el més important. Sí que és important, la informació. I dic, i la formació? i les actituds de la vida i la part, diríem, de capacitat de decisió i de respondre les coses que passen dins la vida. I això no només és saber, és molt més. És tot un procés, diríem, formatiu, pedagògic, terapèutic, a vegades, si fa falta, no? Això per una part, o sigui, jo diria que en aquest moment el més important és el problema de sedició ara que fa 40 anys. Aparentament no era, perquè aparentament hi havia inseguretat ciutadana, etc. O sigui, però en aquest moment està molt més afectat. És vera que en aquest moment se moria molta gent. Jo he sortit de Son Dureta quantitat de vegades plorant d'impotència d'una persona que havia fet tot un procés de rehabilitació i degut a una sida s'estava morint. Però crec que en aquest moment, precisament perquè s'ha normalitzat el problema de sedició, afecta a més gent i fot a molt més gent. Quan dic gent, és persones de qualsevol tipus d'edat i famílies, i la societat com a tal. Per altra part, s'ha parlat de si era genètic, si no genètic, si factors genètics o no, no? Sens dubte, tots tenim els nostres gens. Però tot tenint també una història de resposta amb aquests gens i de resposta en aquesta realitat nostra, interna. És vera que el comportament és clau dins la vida, no? Però la formació que tu reps cada dia i que crees i que te formes també és fonamental. I respecte en el fet de que és possible que tothom, d'una forma o l'altra, pugui trobar, ajudat per altres, quasi mai tot sol, una resposta a la seva realitat. I la seva realitat pot ser d'addicció o no addicció. I addicció no només a substàncies. Cada vegada més tenim la realitat d'addiccions a no substàncies.
Joc, pantalles... El repte més emergent és aquest, vull dir, és la gran addicció del segle XXI, la tecnologia, les sí. pantalles...
És una de les línies de possible addicció. Dic, és una de les línies. Jo l'altre dia, en el projecte, vàrem fer un curset d'intel·ligència artificial. De fet, el van donar un informàtic nostre i una pedagoga de projecte jove. Extraordinari, no? I jo, que som d'un altre món, d'una altra història, vaig descobrir...
Bé, una altra generació, encara ets aquí, eh? Una altra història.
Però sí, me'n dono compte les possibilitats que la tecnologia té, tant positives de creixement personal i de societat, com de destrucció personal i de societat. I, per tant, se tracta d'estar al tanto. D'estar al tanto.
Ara mateix estava pensant en tres generacions diferents. Per exemple, la teva, més de 80 anys, molt ben duix, per cert. Penses molt, molt ràpid, i això és molt bo. Entenc que puguis estar ficat dins la fundació, entenc que te demanin per casar-te en Rafa Nadal, que també m'agradaria després passar per damunt d'això, perquè és curiós, no? Què te queda per fer? Has rebut homenatges, has conegut la reina, has fet de tot. Te varen dedicar també enguany, no? El Col·legi d'Advocats m'apareix
sí,
que
exacte,
també...
Tot... Sí, sí.
És a dir, has rebut premis, has fet de tot. En què te quedes de tot el que has fet?
Mira,
I què te queda per fer? Clar, això m'agradaria...
Jo, per mi, o sigui, la clau és topar-me amb persones que estan bé. Mira, no fa massa temps, George de matins sol anar a caminar per dalt Morada. A les 7 del matí sol anar a caminar i faig una bona volteta. I amb això, un que pelava les palmeres, o sigui, pelava les palmeres de baix. Me crida i tal. Deu cridar a mi, no? O sigui, sí. Davalla i puja corrents, després puja cap allà on era. Me dona una versada bestia.
Va baixar de la palmera per donar-te una ferrada.
Davalla, sí. Torna a pujar a dalt morada, me dona una ferrada bestial, de 7 i pico, no? De 7 i mitja, no? I me diu, Tomeu, fa 15 anys vaig fer el projecte. I tal, jo anava amb dues persones més en aquell moment, no? Per mi, la gran alegria es topa amb persones que havien estat malament o s'havien pogut suïcidar, per dir-ho de qualque manera, i que ara estan bé i viuen i disfruten de viure. Què me queda? Me queda disfrutar d'aquests moments, que val la pena. Això és el més guapo. Mm-hmm. Topa-me que te doni un premi, bé, però si dins aquest premi hi ha persones que viuen perquè han estat en el projecte i han fet el projecte i s'han retrobat ells mateixos, tate, això és important.
Quin missatge li donaries a una persona jove que es troba immersa en una addicció i no troba sortida, tenint en compte tot això? Perquè la dificultat i el gran mèrit que tens, en aquest cas tu, és que has viscut totes aquestes èpoques. I la informació, tal i com se donava fa 30 anys, 40 anys, sí, no pot ser la mateixa cara, perquè tenim una altra educació, una altra informació... Tot arriba d'una manera diferent i la gran capacitat... Un mèrit que tens és que continues sent important, no com a figura històrica que ha fet feina per Projecte Balear, sinó que quan parles encara dones una informació que és molt valuosa. Però arribar en els joves de 20 anys és el més difícil que hi ha. Un adolescent, un lot de 20 anys, 25. Jo t'ho puc entendre perquè tinc 45. Estic allà enmig, no?
La veritat, no.
Estic a la meitat. Però una filla meva, per exemple, que per sort i toc fusta ara mateix té salut, o les seves amigues, que comencen amb una addicció, sigui la que sigui, pot ser d'alcohol, pot ser... Quin missatge se li pot donar i com podem arribar a ells perquè trobin una sortida i un punt de partida, sobretot?
Mira, jo estic convençut que la persona humana, per tant, un atlot de 20 anys, vol estar bé. Que per ventura, per estar bé, ha de passar èpoques d'estar malament, per ventura sí. Però jo diria a tota persona, com me dic a mi mateix, te dic a tu, que val la pena aturar-nos un moment i cercar a dins el cor que és el fonamental que jo cerc, que és el que jo vull, i decidir el que jo vull. No el que me diuen que, no el que apareix que, no el que saben que, sinó escolta'm-me a mi, profundament a mi, per tant, sabré trobar espais, que és difícil trobar espais.
Jo amb 20 anys no sabia què volia fer en la meva vida encara. I això me preocupa, sí. Si, per sort, sí, t'ho comentaràs, la meva filla, no passa res, perquè tots tenim una filla, una neta, per tant, cadascú que s'ho apliqui. Però ella té les idees molt més clares que jo, o m'ho sembla. Però no és fàcil tenir les idees clares en 20 anyets.
Jo no sé si és fàcil o no és fàcil, però és possible. I, per tant, cercar aquest camí de possibilitat. Vos equivocam, no passa res. Mos rectificam. Mira, l'altre dia, fa uns dies, pots, una neboda, filla de cosí, me deia que tenia clar que el seu fill havia de fer, està acabant el batxiller, el que ell havia fet, d'estudiar una ciutat, d'estudiar una carrera, i va anar en aquesta ciutat, i en aquesta tal, en aquesta universitat, i... El fill, després de viure vell un parell de dies allà, diu, aquí no m'hi trobaran ni... I, claro, és important, és grans, saber donar possibilitats de camins perquè pugui triar. Una de les coses, crec, més fotudes de la nostra societat és, per exemple, la intel·ligència artificial és una d'elles, no? Ara diré una cosa negativa, no? I és que pareix que el t'ho poden donar tot fet. I a dins la vida això no és real.
aquesta reflexió és molt bona.
No és real, o sigui, és vera que perdonen moltes coses fetes. Tens set, pot veure, no? No és real, perquè el que és real és el que crees. I si en el que crees tens fracàs, sabre trobar qualcú que te dona una mà per dir això no és la darrera paraula, n'hi ha més darrere. Seguim cercant. Un atlot de 20 anys, jo estic convençut que un atlot de 20 anys té molta potència interior, per molta destrucció aparent que pugui tenir. Estic convençut d'això.
Que tenen més força de lo que nosaltres, els adults, mos pensam, eh?
Jo estic convençut. Per tant, creure en ells no vol dir creure en l'experiència d'ells, sinó en la profunditat d'ells. I ajudar a que cerquem uns i els altres aquesta profunditat.
Anem a cercar ara una cançó de Pat Suasi per anar acabant. I vull que me diguis que me comentis, no?, aquest projecte o simplement aquest disc dedicat, no?, d'en Pat Suasi, també Projecte Homo, perquè heu tingut la relació amb moltes empreses, amb cantants, ja té una trajectòria tan gran, no?, Projecte Homo, que molta gent hi ha volgut estar involucrada. Com va ser aquest disc dedicat i com va arribar aquesta
opció? Aquest disc, ho dic perquè ella va dir públicament, públicament a través de mitjans de comunicació, diaris, ràdios, televisions, i a través de... Ell va voler presentar aquest disc a 12 pobles durant un any cada mes, a un poble distint. I ho comunicava i ho deia. Ell va fer aquest disc després de cada grup que feia en el projecte expressava i escrivia els sentiments que li anaven, no? Sentiment d'un tipus, de l'altre, té una cançó que diu Tenc por, que és una meravella, etc. No? I una vegada va acabar el projecte, me diu, m'agradaria poder fer un disc amb aquestes lletres, acceptaríeu? I claro que sí, no? I el va presentar des del Teatre de Fortesa fins al principal, fins a pobles distints, no? I lo guapo és que una persona pugui ser ella, hagi estat o no hagi estat en el projecte. A vegades pot pareixer que està en el projecte, ha estat un desgraciat, no és vera, ha estat un valent. I està constant que pugui dir jo he viscut això i he respost d'aquesta manera. Per tant, molts poden respondre positivament davant qualsevol cosa que passi dins la vida. I en Pep ha fet això.
I doncs mira, si t'apareix acabarem precisament amb aquesta cançó, Tenc por, que acabes de comentar, perquè ningú tingui por i que demanin ajuda, Projecte Homo Balears. M'ha agradat molt aquesta entrevista, m'ha passat volant, han estat tres quarts d'hora, pim-pam, pràcticament sí. 45 minuts, i però estem de ser ràdios així, que s'acaba estens i hem d'anar acabant.
Perfecte.
Tomeu Català, moltíssimes gràcies. Espero que hagis estat còmodo.
Jo he estat supercòmodo. I molt bé. A més, bé.
Gràcies per la teva empatia, que és el primer que fas és caure bé i sí. Això és vital per tot el que vingui darrere.
Perfecte, estupendo. Ida.
Gràcies, Tomeu.
Gràcies a tu. I a tots vosaltres.
Del que pensaran. Tenc por de decepcionar. Tenc por quedar-me tot sol. Tenc por, hey, que arribi demà. Tenc por, no vull despertar. Tenc por de dir la veritat. Tenc por.
ping-pong.